Les nits dels dissabtes i diumenges feu un viatge pel món desconegut amb Misteris amb Sebastià Darbó. Històries extraordinàries de mitjanit.
La història que tot seguit explicaré és un autèntic misteri entorn d'una famosa maledicció d'un faraó. Una maledicció que va començar l'any 1922 i ara, 80 anys després, encara no ha estat mai aclarida. I això que ha causat un bon grapat de víctimes. L'escena se situa a Egipte, a la vall dels Reis, un dels llocs més misteriosos del món, no solament pels probables enigmes ocults que encara es troben a sota d'aquelles muntanyes, a les entranyes de la mare natura, sinó perquè aquí, a la vall dels Reis, es va produir un dels fets més significatius de l'egiptologia, quan es va descobrir la tomba del faraó, del jove faraó Tutankamon. Un descobriment que va originar una maledicció que va afectar a totes les persones membres de l'expedició que va portar a terme el descobriment i la profanació de la tomba d'aquest faraó. Dicha maledicció es basa en la creença existent entre els habitants de la terra del Nil de l'amenaça de venjança del déu Ka, és a dir, de la força espiritual, el Ka, l'esperit dels morts. Aquesta venjança, aquest esperit, diuen que es venjarà sobre tots els vius, sobre tots els mortals que s'atreveixin a penetrar a les sagrades tombes dels reis. Certa o no aquesta maledicció, va tenir la seva confirmació amb el descobriment i la violació de la tomba de Tutankamon. Primer explicaré els fets històrics públics de la maledicció i després explicaré les conseqüències privades que els efectes d'aquesta maledicció ha tingut en la senyora, concretament la senyora Judith Beicler, una dona anglesa que després d'haver visitat la tomba del faraó també ha estat víctima de la desgràcia total i absoluta amb la seva vida. Centrem-se en la maledicció d'aquest faraó. I aquesta és la terrible història extraordinària d'un seguit de desgràcies continuades que superen les lleis de la raó. És la història dels que van ser perseguits per la maledicció de Tutankamon. La vall dels Reis. Novembre de 1922, els arqueòlegs Howard Carter i Lord Carnarvon van obrir la comporta que donava accés a l'antecambra del faraó. I allí van descobrir la tomba d'aquest jove Tutankamon, un personatge que va viure del 1400 al 1350 abans de la nostra era. Els arqueòlegs van traspassar la primera entrada de l'antecambra mortuòria i es van trobar amb una segona porta que tenia una inscripció feta amb una pedra. I la inscripció dia així: a tots els que profanin la tomba del faraó, la mort els atraparà amb les seves ales. Carter i Carnarvon van callar prudentment el missatge escrit en llenguatge crític i es van abstenir de comunicar aquesta advertència als indígenes, als àrabs de la zona. Però això no va ser obstacle, perquè el primer obrer, encara que no ho sàpigues ell, el primer obrer àrab que va traspassar la porta de la cambra mortuòria va morir fulminalment víctima d'unes sobtades i fortíssimes febres. Tot seguit, els dos anglesos descobridors de la tomba van penetrar a la cambra del faraó i amb ells també ho van fer un total de 22 persones més, tots membres de l'equip de l'expedició. En total, van ser 24 les persones, i totes elles, al principi, es trobaven perfectament bé. Estaven bé de salut. Això no obstant, tots ells van acabar sent víctimes de la maledicció de Tutankamon. Un dia, Al moment de sortir de l'antecambra mortuòria, Lord Carnarvon va exclamar: "Em sembla que alguna cosa m'ha picat." I al cap de 2 mesos escassos del descobriment, el 5 d'abril de 1923, de cop, moria Lord Carnarvon. Segons la versió oficial, va ser a causa de la picada d'un mosquit sumament verinós que va degenerar en febres mortals. El mosquit encara el busquen, si era verinós. I quin era? Estranyament, el moria Lord Carnarvon, i estranyament, en aquell mateix precís moment, es van apagar totes les llums de la ciutat del Caire. Va ser una misteriosa avaria elèctrica, tan estranya que ni el mateix director tècnic anglès de la companyia elèctrica va saber per què s'havia produït, ni tampoc la va poder explicar, esta avaria. No va poder donar una explicació tècnica coherent sobre aquest misteriós fenomen que va submergir l'oscuritat a tot el Caire. La maledicció de Tutankamon estava ja en funcionament. Havia acabat de començar. Al cap de poc temps de la mort de Lord Carnarvon, el va seguir a la tomba el seu germà petit, que es deia Hodrey Herbert, el qual havia embogit per causes desconegudes. I va morir. I després d'ell, el va acompanyar a la tomba la infermera, la monja de les Germanes de la Caritat, que el va atendre fins al final. És que potser el faraó els va contagiar, al malalt i a l'infermera? Paral·lelament, un altre descobridor, Howard Carter, va tenir un gravíssim accident totalment inexplicable, del qual va salvar la vida miraculosament, però va quedar greument ferit. Carter ja mai més va tornar a recuperar-se plenament, ni tampoc va tornar a ser la mateixa persona que havia estat abans. De fet, ja no es va dedicar ni tan sols a l'arqueologia, almenys a la recerca. Posteriorment, la maledicció va afectar el secretari de Carter, a Mr. Richard Beckwell, un home que també va acabar morint de forma inesperada i misteriosa dintre d'una habitació plena de relíquies egípcies. Va aparèixer un milionari, Mr. Gould, un milionari nord-americà i mecenes també, filàntrop d'investigacions arqueològiques, va voler per tafaneria anar a examinar la tomba de Tutankamon. I va anar, i va morir de cop 2 dies més tard. El príncep Ali Fahmy, que per la seva condició real va visitar la tomba, també va morir de la mateixa forma misteriosa. Al igual que ell, també ho van fer el seu secretari particular, l'home que l'acompanyava a la visita maligna o malèfica a dintre de la tomba. I també el secretari va morir víctima d'aquesta maledicció. Després, amb el llistat de gent maleïda, li va tocar el torn als arqueòlegs Benedicte, que era un arqueòleg francès, i Mario Pasanova, que era italià, Mario Pasanova. Tots dos van morir quasi simultàniament. El 21 de febrer de 1930, Lord Westbury, de 78 anys, un altre dels implicats en el descobriment, de cop li va agafar un atac de bogeria i es va tirar per la finestra del 7è pis del seu apartament de Londres. I va morir a l'acte. Igualment, el fill de Lord Westbury, que havia estat secretari de Lord Carnarvon en l'època del descobriment de la tomba del faraó Tutankamon, també se'n va anar a dormir el mes de novembre, se'n va anar a dormir completament sa, i el dia següent va aparèixer mort al seu llit, sense vida. No es van poder diagnosticar mai les veritables causes de la seva mort. Una altra víctima del faraó. El prestigiós egiptòleg Arthur Weigall va ser la víctima següent, i una llarga mortuòria, una llarga llista mortuòria, que quan hi va arribar Arthur Weigall ja eren 21 amb la seva mort. L'any 1924, Sir Archibald Douglas Wright va voler fer una foto a l'interior de la tomba, al cos de la mòmia de Tutankamon. La van examinar amb raigs X i després va morir a l'acte. Una altra de les víctimes maleïdes va ser Arthur Masse. Masse era arqueòleg del Metropolitan Museu de Nova York i era ajudant de Carter al moment en què va obrir la càmera sepulcral. Aquest home, valent, es va veure a sobre en la maledicció i va escapar del tràgic destí de la maledicció, veient que la mort se li tirava a sobre, va abandonar la feina i va deixar Egipte rumb als Estats Units, fugint de la maledicció de Tutankamon. Però per Masse ja era massa tard, perquè la mort el va agafar en plena travessia marítima enmig de l'oceà Atlàntic. Amb ell es va arribar a la xifra de 23 els membres de l'expedició que formaven l'equip arqueològic, i tots ells havien mort de manera misteriosa, menys el Howard Carter, que havia tingut un accident, i en circumstàncies estranyes, tots ells. Se suposa tots a causa d'aquesta misteriosa malaltia desconeguda i encara avui mai aclarada o mai aclarida, que es va començar a produir a partir de l'obertura de la tumba del faraó Tutankamon. La maledicció no es va acabar aquí i es va estendre entre els membres de la família dels profanadors de la tumba. Així, de cop, al febrer de 1929 va morir Lady Elizabeth Carnarvon, la filla de Lord Carnarvon, al igual que també va morir el seu marit, els dos a conseqüència d'una estranya picadura d'un insecte desconegut. El cert és que quan va arribar l'any 1930, uns 8 anys després del descobriment, tots els membres de l'expedició que havien intervingut a la profanació de la tomba de Tutankamon havien mort de forma imprevista, misteriosa i inexplicable. Però en faltava un, el 23 personatge implicat, més un, que era el mateix Howard Carter, l'arqueòleg responsable, el descobridor del sepulcre, que per algun estrany motiu s'havia lliurat d'aquesta maledicció a pesar del terrible accident que va tenir. Però per què Howard Carter es va lliurar de la maledicció i els altres 22 no? No ho van poder fer. Segons el propi Howard Carter va manifestar, el motiu va ser el següent. A les cambres sepulcrals dels faraons es troben petites figuretes màgiques que representen el déu Osiris i tenen per finalitat foragitar el déu Ka, a l'esperit dels morts, a l'esperit del mort, que es podria manifestar sobre qualsevol forma, persona, ésser, animal que es presentés dintre de la tomba. Ell sembla ser Howard Carter, que es va protegir amb una d'aquestes figuretes màgiques del déu Osiris. Efectivament, més tard es va saber que en el fetre de Tutankamon hi havia aquesta imatge d'Osiris, ricament adornada, reproduïda diverses vegades, així com també hi havia múltiples estàtues protectores de la vida. I això Howard Carter ho sabia. I en un moment, en un dels moments que es va quedar sol dintre de la tumba, segurament hauria agafat una d'aquestes figuretes amb finalitats protectores personals. No és que potser Howard Carter no era la màxima autoritat en coneixements de l'antic Egipte, per tant, coneixia la màgia i el misteri dels déus egipcis. Això no obstant, la maledicció no es va acabar aquí. Un membre de la família Carter va morir en un accident que va tenir lloc a Nord-Amèrica. I el 1934, l'autor literari Louis Signis, que s'hi va acudir a escriure la primera obra teatral sobre els misteriosos fets esdevinguts entorn al descobriment de la tumba de Tutankamon, també va acabar convertint-se en una víctima més de la maledicció. Els anys van anar passant i les ales de la mort del faraó van anar perseguint i agafant a tots els explicats. I així fou com l'any 1935 el professor Bristitt fundador de l'Institut Oriental de la Universitat de Chicago, que havia estat un dels pèrits del descobriment de Tutankamon, també va acabar morint inexplicablement, com ho van fer tots els altres seus companys. Temps després, ja bastant temps després, en la segona meitat del segle XX, es va investigar el cas d'aquesta inquietant maledicció d'un faraó anomenat Tutankamon. Es va tractar de trobar explicacions científiques als fets, però al principi tot va ser inútil, perquè mai va poder trobar-se aquest sutil verí que hi havia l'aire enrarit, això sí, un aire que estava estàtic des de 3.265 anys d'antiguitat, que havia estat tancat. Podria ser que aquest aire fos capaç de fer algun efecte, causar realment intoxicacions milers d'anys després? Podria ser. També es van cercar pedres que poguessin ser radioactives. També es va intentar localitzar a l'insecte misteriós, ja sé sí, però no se'l va trobar. Totes les investigacions de l'aire, de les pedres, de l'insecte van ser inútils. Això no obstant, recentment, el 1994, a finals de l'any 1994, l'equip del doctor Nicolau Du Paolo, egiptòleg i cap de nefrologia de l'Hospital de Siena, va descobrir un fong verinós que hi havia a la tumba, producte de la humitat de l'interior de la tumba. I el fet d'estar allí, aquest fong, totalment aïllat de l'exterior, va fer possible que es pogués localitzar i trobar la seva existència, la seva presència a l'interior de la tomba de Tutankamon. Aleshores, aquest fong podia haver omplert la pròpia estança de substàncies tòxiques, que són les que produïen més tard la malaltia de cardíaques, perquè tots els que anaven morint solien tenir alguna relació amb malalties de respiració, malalties del cor, malalties realment d'aquest tipus. Tots aquests arqueòlegs van acabar tenint les mateixes malalties. Pot ser que aquest fong produís aquestes morts sobtades, activés aquestes malalties i que acabaven matant a les persones. Tot és possible perquè és un misteri, la maledicció del faraó Tutankamon. Però no deu ser que Tutankamon no va poder perdonar aquelles persones que després de transcorreguts 33 segles des de la seva mort es van atrevir a profanar el seu sepulcre i després el seu cadàver, pertorbant la tranquil·litat del seu somni etern, un somni etern que estava protegit pel déu Osiris. Aleshores, el propi Tutankamon ho sabia i va preparar aquesta trampa mortal. A la cap i a la fi, ell ho va dir, ho va advertir amb aquella tableta que hi havia a l'entrada de la tumba, on deia: a tots els que pertorbin i descansin el descans del faraó, la mort els atraparà amb les seves ales. Aquesta és la història pública coneguda sobre els fets que donen cos a aquesta famosa maledicció del faraó Tutankamon. Però hi ha altres fets històrics de persones que privadament van visitar la tomba d'aquest faraó i també elles van ser víctimes de la maledicció. Centrem-nos en el cas personal molt significatiu de la senyora anglesa Judith Beicle, una persona anònima, però que ha viscut les conseqüències d'haver estat en contacte amb el Tutankamon. La senyora Judith Beicle, dues amigues seves, eren unes turistes que poc temps després d'haver-se descobert la tumba del faraó, cap a finals de l'any 1922, van anar a visitar a Tutankamon. I des d'aleshores, ella i les seves amigues, i després la seva família, han estat perseguides per aquesta famosa malalties estranyes i, per tant, de la maledicció del faraó. Les tres dones, quan van anar a veure la tumba, van baixar nervioses les escalinates que els portaven a la daurada cambra mortuòria i van traspassar la barrera dels 3.265 anys que separava la vida de la mort, i ràpidament es van adonar de l'enrarida atmosfera que reinava a la sala mortuòria, on hi havia grans ratpenats voletejant, alterats per la presència humana. Les dones de sota van agafar por. Una d'elles ràpidament es va agafar el braç, adonant-se'n que desprevingudament una rata pinyada li estava clavant les dents al coll. Dues de les tres dones van sortir corrent plenes de terror cap a la fora. Judith Bickle no ho va fer, es va quedar. Estava fascinada, estava com hipnotitzada mirant el sarcòfag del Déu Rei de 3.000 anys d'antiguitat. I anys després, la impressió que li va deixar encara estava gravada a la seva memòria. Ella, fascinada, ens va manifestar: l'atmosfera de la cambra era freda i espessa. Es podia notar. Cada so que feien ressonava en tot el recinte, ple de monuments dinàstics. La visió de la tumba del faraó em va fer efecte emocional terrible. Em sentia angoixada perquè sabia que estaven pertorbant la pau dels morts, que havia estat tranquil·la durant segles. Judith Bickle i les seves amigues aleshores no ho sabien com van entrar a visitar la tumba. No ho sabien aleshores, però acabaven d'entrar en contacte amb aquesta maledicció del faraó. I molt aviat els morts es cobraria encara aquesta intromissió amb els seus i amb el seu descans etern. Les desgràcies van començar per la senyora Judith Bickle pocs dies després de la visita a la tomba, quan va arribar al Caire portant relíquies de la tomba del faraó. En una setmana, els seus pares, els pares de Judith, que tenien molt bona salut, es van posar malalts de cop i molt greument, fins a l'extrem que la seva mare va morir. La setmana següent va morir els gossos que tenien a Judith. Després, uns lladres van assaltar casa seva. Li van robar totes les joies i tot el que tenia. Fins al seu cotxe va desaparèixer de la circulació. Va ser tot una coincidència, amics. Eren realment les relíquies que ja es van portar de la tomba a la causa de la seva desgràcia? Un cop a Anglaterra, la senyora Judith Bickle va reunir-se, ella, amb les seves relíquies egípcies que havia agafat de la cambra mortuòria. I què eren aquestes relíquies? Eren dos escabarats sagrats d'Eu Geoffrey, uns quants collarets fets de pedres i una caixa que contenia herbes màgiques. Ho va agafar tot i ho va llançar al riu Tàmesis. A partir d'aquell dia i durant 5 anys, la vida de la senyora Bickle va tornar a ser tranquil·la. S'havia desfet de la maledicció del faraó. Transcorreguts els 5 anys de plaç, quan ja es complia el 5è aniversari de la destrucció de les relíquies egípcies que va portar a Londres, i 5 anys des de la seva visita a la tomba del faraó, després de 5 anys, la maledicció misteriosament va tornar a actuar. Primer, la senyora Judith Bickle va ser víctima d'un terrible accident d'automòbil. Després, el seu pare va morir de sobte. I finalment, la seva casa va ser víctima d'un incendi inexplicable, a resultes del qual va quedar totalment destruïda. Les flames ho van arrasar tot, menys un objecte. Quin objecte? Hi havia una enorme fotografia del sarcòfag de la tumba de Tutankamon que l'havia enviat una companyia d'oli amb la qual el seu marit comerciava. Es va cremar tot menys la fotografia de la tomba del faraó. Judith Bickle va haver de tornar a començar a refer la seva vida. Van passar molts anys i semblava que la maledicció del faraó per fi s'havia oblidat d'ella. Però un dia va arribar a casa una revista i solament de tocar-la es va quedar glaçada. Va passar nerviosament les pàgines i amb una a una, i a tota pàgina, amb una d'elles, a tota pàgina, Va trobar la fotografia del rei Tutankamon, del faraó. La mirava des de les pàgines de la revista fixament, amb els ulls inescrutables. Ràpidament, Judit va tirar la revista al foc i va cremar la imatge del faraó. Però la maledicció va tornar a manifestar-se. Des d'aquest moment, el seu negoci va fer fallida, sense motiu. Tots els parents van anar morint inexplicablement i de forma inesperada. La seva salut va empitjorar de cop i el seu cos es va veure envaït per intensos dolors que li van acabar afectant tot el cos i tota la seva vida, fins que ella mateixa va acabar morint víctima de dolors motivats per causes inexplicables. Van ser tots aquests enigmàtics i criminals fets una pura coincidència, o bé obeeixen a la manifestació d'un sincronisme maligne? El prestigiós egiptòleg francès Dr. Mardrour, expert en egiptologia i un dels grans estudiosos de la cultura de l'antiga Egipte, opina el següent. Estic absolutament convençut que els egipcis sabien perfectament com condensar l'energia a les piràmides i sabien com donar-li un dinamisme considerable a les mòmies, i ho feien per mitjà dels seus rituals màgics que són desconeguts per nosaltres. Certament, els antics egipcis coneixien arts i tècniques secretes que usaven per ser utilitzades a l'altra vida i sabien molt bé el que feien i el que deien. Per això és molt revelador aquest passatge significatiu que en forma d'inscripció figura sobre el cap del faraó Tutankamon i que diu així: pronunciar el nom dels morts és fer que tornen a viure.
Si voleu tornar a escoltar programes de misteris endarrerits, podeu fer-ho visitant el nostre web. Aneu a rac1.cat a l'apartat Ràdio a la Carta, on trobareu penjats els programes.